molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres. This I know. Everything about it is
appealing. Everything the traffic will allow. Quan sona aquesta música vol dir que passen uns minuts de les 8 de la tarda de dijous i parlem sempre de molta comèdia. Les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim un convidat molt especial. És a dir, tots ho són d'especials, a dir-ho, cada un és com és. Però en aquest cas tenia moltes ganes de tornar-lo a tenir aquí després de molts anys d'haver vingut a aquesta casa a parlar molt llargament de la seva carrera, de la seva trajectòria professional. Però, com sempre, abans... La humilia de molta comèdia. Avui, artistes versus pirates. Benvolguts germans amb les arts escèniques. Els creadors, els artistes, diuen que la pirateria va créixer l'any 2015 i el govern central ho nega. La Secretaria d'Estat de Cultura posa en qüestió les dades que des de la Coalició de Creadors i Indústries de Continguts, aliada amb la Liga, es presentava a Madrid el passat dia 31 de març. El Ministerio, no oblidem pas d'Educació, Cultura i Deportes, diu que les dades en aquest estudi són estimatives i encarregades per part interessada, home, esclar. O sigui que no se les creuen. Aquest estudi diu, entre altres coses, que la pirateria no remet, ans al contrari. El percentatge de compra legal de continguts baixa per tercer any consecutiu i se situa en el 36% des del 41% de l'any 2014 i el 49% de l'any 2013. El volum econòmic total d'aquest tràfic, calcula l'estudi, puja fins a 24.058 milions d'euros, cosa que provoca un lucre cessant al sector de 1.669 milions. El Ministerio sosté, contràriament, que un indicador objectiu, l'índex Alexa de trànsit de pàgines web, revela que des de que va entrar en funcionament la secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual, un moment, deixem respirar, el tràfic dels webs pirates i el seu posicionament relatiu en el trànsit global no ha deixat de retrocedir. Els músics, de qualsevol branca de la música, es queixen de falta de locals i contractes. Els empresaris diuen que entre la SGAE i Hisenda, les llicències municipals, les obres d'adaptació per controlar la difusió del so, no poden fer negoci. Els actors i les actrius, els directors, els tècnics de so i d'il·luminació es queixen de que només un 25% del cens actual té feina tot l'any. Un altre 25% només 3 mesos a l'any i la resta fa de tot, menys del que voldria, per poder subsistir. Els teatres diuen que han baixat els percentatges d'espectadors tot i fer preus reduïts, ofertes especials, i les sales de concerts només omplen quan venen patums de suposada i reconeguda solvència. En canvi, cosa que jo no acabo d'entendre, segons quines figures del pop, posen entrades de fins a 340 euros i omplen el Palau Sant Jordi. No ho entenc. No hi ha llei de mecenatge després de 12 anys de reclamar-la, per activa i per passiva, amb governs del PSOE i del PP. L'IVA va pujar com si anar al teatre, a un concert o a veure dansa fos un luxe. El pressupost del TNC és aproximadament igual com el del Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà. I com deia fa poques setmanes, el pressupost del nou conseller de Cultura és de 200 escarrancits milions d'euros. Les escoles primàries i secundàries no tenen música, ni teatre, ni dansa, de manera oficial. La feina dels artistes, ara parlem dels integrats en les arts escèniques, però podrien fer-ho tractant-se de qualsevol àmbit, sembla que per poder fer allò pel que van estudiar i preparar-se necessiten posar-hi esforços, vocació, feina i, si pot ser, cobrar alguna coseta per anar fent-la viu-viu. Ai, estimats germans, us deixo que vaig a veure com tinc els diferents comptes de Panamà. Ben pensat, ara que ho dic, aquests sí que són uns bons artistes.
Senyor Eduard, mira, m'ho ha tret de la boca, això últim que ha dit. Jo ara l'estava escoltant, sí. I dic, clar, pirates, pirates, ja, això ja ve d'allò del... aquells... Los pirates del Caribe, del Caribe, del Panamà. Panamà hi ha pirates, també. Que sí. Però dic, qui són més pirates? Els pirates qui són, en realitat?
Jo no sé, jo agafo els diaris, llegeixo, escolto la ràdio, veig la televisió, em faig una mica d'idea, llavors ho fico tot en un cap mat, pum!
Clar, però escolti, el Barba Roja...
M'explota les mans.
Jo el Barba Roja tinc claríssim qui és.
Txt, a veure,
que no és roja la barba que té.
I dic pirates, no dic corsaris.
Ah, hi ha diferència. Oi, els corsaris. Aquests, oi, que guapos, jo vaig tenir un assumpte amb el corsario.
Què diu ara?
Sí. D'aquells que porten arracades, bueno, no li explicaré més, ja ho sap.
Estem parlant de 1700, 1800.
Sí, el 18, sí senyor, sí.
Sí que 18.
No, aquests, si veiessin ara com van les coses, escolti, em sembla que el que farien és tierra dentro, cap allà a Madrid, i fotrien una escabetxina que, escolta, quedaríem tots distrets.
Les patentes de corso que deien, és un altre tema, eh?
És un altre tema, sí senyor.
És un altre tema, però és així la cosa. Des de Corso els donaven i deien, vostè pot robar d'aquí fins aquí. Es posaven unes...
Exacte. Ara també ho fan, això. Ara també, allò del castor és això. Mare dentro, vostè pot robar d'aquí, d'aquí. No pateixi que encara li... Bueno, deixem-ho estar.
Isabel, per això... La veritat és que avui vinc una mica... preocupat, eh?
Jo ja li he dit mil vegades que sempre el millor és estar fora de la llei.
Sí?
Sempre.
O sigui que, a veure...
Tot en negre, tot...
Per part d'allò de la factura del lampista, la típica factura del lampista, que diu, vol IVA o no vol IVA?
La rentadora ha vingut avui, sí.
I què li dic, que no volia IVA?
Que no, no, fem, ja ens hem mirat, sap allò que fem, que et sembla, bueno, tot, i ja no cal dir res,
no cal dir res
ja
més,
ja tothom sap el que ha de fer.
Ai, seguim amb un nostre... Estem escoltant un clàssic, el Duke Ellington, el creador, el president de la peça que estem escoltant, que és la dama sofisticada. I tenim amb nosaltres, precisament, una persona que aquest divendres al Teatre Auditori intervindrà en un espectacle, en un concert, on s'interpretarà aquesta peça. Gerard Claret, benvingut al teu programa.
Moltes gràcies.
I dic en el teu,
per acollir-me.
I dic en el teu perquè, com que és de la gent de les arts escèniques, sigui quina branca sigui, doncs és el teu.
Molt bé.
A veure, explica'ns una cosa que potser molta gent no sap. Aquesta és una producció de l'ONCA?
Això és una producció de l'ONCA i, diguem, del taller de músics amb el grup de Motis i Chamorro, no? És una producció que ja hem fet un parell de vegades, el vam estrenar a Andorra al Festival Narciso Yepes, la vam fer al Festival Estrenes de Girona, avui la fem aquí i la tornem a fer a l'Auditori de Barcelona el mes de maig, si no vaig equivocat.
I després hi ha una altra també, em sembla, a Porta Ferrada...
No,
Porta
Ferrada no és amb la Motis, és un altre concert.
És un altre concert.
És un concert que fem nosaltres, d'aquest disc que m'has ensenyat quan he entrat aquí, que és el programa aquell de Bach als Beatles, que fem una primera part amb concerts de Bach de violí i la segona part amb els concerts barroc, de la versió aquesta dels Beatles a la barroca del Breiner, no?
Sí, sí. Doncs jo estava amb la idea que aquest també, el de Porta Ferrada, també era...
S'havia parlat l'any passat de fer-lo, però al final em sembla que van actuar el grup de la Motis, ells sols,
sí.
I, bueno, és així, hi ha vegades que vas junts i vegades que vas separats.
Com va sorgir aquesta idea?
A veure, jo fa temps que la Motis amb el Chamorro admiro molt la feina que fan, i bé, vaig estar parlant amb el Joan, amb el Chamorro, que m'agradaria molt aquesta possibilitat. Els que coneixen l'ONCA saben que ens agrada ficar-nos en molts terrenys, que som una orquestra, evidentment, d'origen clàssic, en aquest sentit, però que hem fet moltes experiències que hem sortit absolutament i contínuament del nostre, diguem-ne, territori, no? Hem fet jazz, hem fet cançó brasilera, només ens queda, em sembla, el flamenc, per ficar-nos amb el flamenc, ja hi arribarem. I per tant, parlant amb el Joan, dic, escolta, mira, m'agradaria molt poder fer una cosa conjunts, bueno, vam començar a posar el fil a l'agulla i va sortir aquesta producció, i la veritat és que jo estic encantat i crec que ells també, perquè nosaltres els hi donem un color, les cordes, diguem, els hi dona un color especial, i ells amb la banda espectacular que porten, doncs crec que fem una bona maionesa tots junts.
Perquè en aquest moment, tu que ho comentaves fa un moment, això, que tu sempre, i l'orquestra Lonca, sempre, diguéssim, ha navegat per uns espais sí. Que no eren estrictament els que podíem dir clàssica, ortodoxa, fem això.
No.
I això em sembla que és important comentar-ho.
Sí.
Perquè d'alguna manera jo tinc la sensació que tu que partís moltes vegades és treure la cotilla.
Bueno, evidentment que això és un tema personal. Jo com a músic provinc d'una formació eminentment clàssica, fins i tot a la meva època allò escoltar els Beatles era quasi pels clàssics era com un sacrilegi, no? Però a mesura que m'he anat fent gran he descobert totes les altres músiques, no? I al final, bueno, jo crec que el pitjor que se li va poder dir a la música clàssica és la música culta, no? Bueno, és la música que s'ensenyava, etc. Ara sortosament s'ensenyen també totes les músiques, no? El jazz també s'ensenya, el flamenc també s'ensenya, la música popular també s'ensenya, tot es pot ensenyar, per tant, tot és culte, no? I finalment hi ha bona música, hi ha música dolenta, cada música té les seves característiques, no fa falta comparar-los, com si vols comparar la poesia amb un conte per nens, vull dir, són dues coses diferents, però cada una té el seu mèrit, no? I després jo crec que quan tu surts del teu territori i d'alguna manera també provoques que l'altre que tens al davant surti del seu territori, perquè els de jazz quan venen a treballar amb nosaltres i nosaltres anem amb els de jazz, cadascú està una mica en un terreny allò d'arenes movedices, no? I jo crec que això és molt enriquidor, perquè finalment tots aprenem de l'altre, no? I, bueno, ens acabem coneixent i acabem eixamplant el nostre radi d'acció, la nostra manera de sentir i de fer la música, i finalment això és el que compta. Això és enriquidor.
Explica'm una cosa. O sigui, vosaltres, per exemple, en aquest cas concret, tu parles amb en Joan Chamorro, uh-huh. Arribeu a dir, anem a tirar endavant, s'ha d'escollir un repertori.
Sí.
S'ha d'escollir, evidentment, diguem, les cançons, que són les que habitualment ells estan ja sí. Interpretant, que, com deies tu molt bé, amb l'orquestra, amb la Onca, mm-hmm. acabeu de bastir-les d'una forma que, sense, o sigui, amb el piano, la bateria, el baix, etcètera, seria...
Sí, de fet, a veure, ells
però
escollen...
Com arribeu a aquest punt de dir... Fem aquesta.
Sí. Ells són els que escollen el repertori. Jo amb això sí que no m'hi poso. Primer perquè jo crec que són ells que diguem, es llueixen una mica més. Aquí és evident que l'orquestra està al servei. Són els solistes, diguéssim, i en aquest cas nosaltres estem al seu servei. Ells són els que escollen el repertori. Vull pensar que l'escullen ja pensant que aquest repertori ha d'anar vestit amb les cordes, per tant ja busquen un repertori que es pugui adaptar perfectament en aquests colors diferents, en aquest estil, diguem-ne. Es fan els arranjaments pertinents, sapient que ells tenen a la seva disposició aquests 15-16 músics de corda. Es fan els arranjaments, ens ho mirem, nosaltres per la nostra part treballem, diguem, la nostra part, ens ajuntem per assajar, i aquí és on es fa on es fa la maionesa. La maionesa hi ha dies que et surt i dies que no. Doncs en aquest cas ha sortit una bona maionesa, i jo crec que ens trobem finalment a sobre l'escenari, ens trobem bons músics amb dues parts, que tenim ganes de fer música junts, que ens ho passem molt bé fent música junts, que gaudim d'estar junts a l'escenari, i jo crec que finalment això és el que es transmet al públic. Pel que sé, no queden entrades.
Això és una bona notícia. Una notícia dolenta per algú que escolti el programa i digués, ara vull anar-hi. Escolta'm, hi ha una característica del jazz que és precisament la intervenció, doncs, cada vegada d'un solo, sí, del saxofó, un solo del piano, un solo, en aquest cas veiem de la motis, trompeta, Hi ha a la vegada algun salut del concertino?
No, en aquest cas no. A veure, nosaltres, els músics, diguem, d'origen clàssic, una de les mancances, en tot cas, en el meu cas particular, és que, diguem, no sabem improvisar, no? Generalitzo, eh? N'hi ha que sí. Per exemple, jo tinc músics dintre de l'orquestra que saben improvisar, perquè han fet jazz, el Pere Verdagí, el Manolo, els meus fills, etc. No? Perquè són gent que ja han tingut una formació clàssica, però al mateix temps s'han ficat en el camp del jazz i ja són músics amb una formació diferent. No? En aquest cas, no. Nosaltres el que fem és el que està escrit. Ells hi ha moments que hi ha una part que és open i fan les seves improvisacions, nosaltres tenim els nostres punts de referència i ens posem d'acord, i entremig també hi ha peces que fan ells sols sense l'orquestra, no? De tant en tant alguna peça, no? Per tant, aquí no, aquí està escrit. Amb una altra producció que em sembla que tu la vas sentir, que vam fer de gospel,
sí,
amb el grup d'aquí de Sant Cugat, allà sí que hi havia un parell de solos improvisats, tant de violí com de violoncel, i de violí en aquest cas ho va fer el Pere Verdagí. Jo no és el meu terreny i per tant seria absurd que em fiqués a la meva edat en un terreny que no és el meu, i aquí li vaig evidentment cedir tot el protagonisme, ens faltaria més en el Pere Verdagí, que és un mestre del violí i de l'improvisació amb el món del jazz o del gospel o el que faci falta, no?
Recordava una gravació extraordinària de Yehudi Menuhin amb sí. Stefan Grappelli.
I amb el Ravi Shankar, també.
Sí, sí. Però jo hi havia dos violins, en aquest cas. Amb Stefan Grappelli del quintet Joc de França,
sí.
El Club de França,
sí.
I es notava perfectament el que deies tu. O sigui, ell era un mestre indiscutible, però a l'hora de la improvisació... Sí. Partint de qualsevol peça, les clàssiques de jazz, i es notava perfectament aquest swing diferent, aquesta manera diferent.
És que finalment són temes, evidentment, hi ha temes de coneixements, però vull dir això, els temes d'harmonia, tot això tots en sabem, diguéssim, no, però és un tema de pràctica, l'improvisació. Els de jazz es passen tot el dia amb el combo i van improvisant. Jo recordo quan jo era a l'ESMUC, recordo l'entrevista que vam fer fa 10 anys que vam parlar del tema de l'ESMUC, amb el Manel Camp, que som molt amics, i hi ha una suite del Claude Bolling, que és una suite de jazz que és per violí o flauta o algun altre instrument, i trio de jazz, que fa molt temps que tinc ganes de fer-la, al final encara no l'he feta, no? I li vaig proposar al Manel, dic, Manel, un dia hem de fer aquesta suite del Bolling, que és fantàstica i tal, i el Manel em va dir, jo fa molt temps que no toco en partitura. I mira, el Manel és un pianista de jazz extraordinari, no? Però esclar, és l'inversa, diguem, i és una peça de jazz però on tot està escrit, no? Però per tant ell tampoc està acostumat a tocar amb una partitura al davant, i tenir una partitura al davant en aquest cas el limita, no? Doncs bueno, a mi em passa al revés, a mi no tenir la partitura al davant em limita també, no es pot tenir tot.
I veig que el programa, que hi ha 9 peces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, i presenteu un temps d'una hora i quart.
Bueno, n'hi ha 8 aquí, però a més em sembla que hi ha les peces que fan ells.
Ah.
Que són peces entremig que decideixen.
Perquè jo comptava i deia, home, sí que és veritat que precisament aquests solos que fan els músics de jazz, el que fa precisament és això, és incrementar una mica el temps, perquè llavors una peça, diguem, estàndard, 3 minuts i mig, 4 minuts, es converteix en 10.
No, em sembla que ells deuen fer unes 5 peces.
5 peces,
5 peces més entremig. A vegades que en fan una, a vegades que en fan dues. Sí.
Abans de començar, que posava una música, que el Duke Ellington va ser una de les primeres big bands importants, amb molts músics a l'escenari, va crear unes seccions extraordinàries, i va ser un gran compositor alhora. O sigui, alhora que com a músic, és a dir, com a músic de jazz també, però també com a compositor, fins a arribar a fer coses extraordinàries. Per tant, aquesta espècie de vegades d'enfrontaments entre branques diferents, jo sempre les he trobat absurdes, i sobretot negatives.
No? Jo em sembla que quan fa 10 anys ja vam parlar d'aquest tema, no? Evidentment, en el meu cas ve d'abans, però sí que va ser un punt important quan jo vaig ser director de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Allà sí que vaig descobrir molts professionals d'altres àmbits de la música dels que jo estava més a prop, com és el cas del jazz, i vaig descobrir uns músics extraordinaris, tant com a músics, intèrprets, compositors i professors, no? Per mi allò va ser un descobriment, no? Va ser un pas important. I, no sé, jo dirigeixo també el Festival Diepes d'Andorra des de fa més de 30 anys, que és un festival que va començar en el món del clàssic i ara també s'hi fan totes les músiques i són presents, no?
Incluïda flamenc.
Sí, també.
Per això, t'ho dic, incluïda flamenc, jo vull veure.
Ara ens falta participar-hi com a orquestra.
Però escolta una mica més de jazz.
Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh,
amb una altra clàssica, la Billie Holiday, en el seu moment doncs, també considerada per alguns que estava també fora del cànon i en altres casos que sí, amb una altra de les cançons que sortiran en el concert de l'Overman, que potser és una de les més representatives d'aquesta cantant. Gerard, tu abans comentaves precisament un parell de vegades has fet de l'ESMUC, tu vas estar dirigint l'ESMUC del 2000 al 2005, va ser quan explicaves això, no? Que vas, a la vegada et va servir, perquè tu tens una vessant pedagògica bastant considerable, a part de com a intèrpret, etc. Tens una vessant pedagògica molt llarga.
Bé, sempre m'ha agradat combinar una mica els dos factors aquests, no? Perquè jo crec que són dos coses que tenen un recorregut una mica diferent. Com a intèrpret tens el treball d'estar tu sol individualment enfrontat amb un instrument, en aquest cas, i aquest treball d'introspecció i en el compositor que tens al davant en aquell moment, no? I després hi ha el concert, que és allò, és el moment aquell del concert. T'aplaudeixen, o et xiulen, o el que sigui, no? Però en el cas de l'ensenyament, de la pedagogia...
T'has xiulat, és una experiència de xiulats?
No, xiulat, no, perquè en clàssic es xiula poc. Però, bueno, a vegades tens crítiques, bueno, això va com va, no té importància, això. Però en el cas de la pedagogia... és un recorregut més llarg, no? Vull dir, tu estàs treballant, intentant treure el millor de la persona que tens al davant, però pensant que hi ha una responsabilitat, que aquella persona et diposita amb tu una part important del seu futur, diguéssim, no? I això és un reconeixement diferent. No tens els aplaudiments, però jo encara rebo de gent que havia estudiat amb mi, bueno, missatges... realment afectuosos i amb molt de carinyo, no?
Que gratifica molt.
I això és molt gratificant, no? Clar. Gent que han seguit amb el món de la música i d'altres que fins i tot no han seguit professionalment el món de la música, però que veus que allò és una cosa que els hi has pogut transmetre i que els hi ha quedat per sempre, no? Llavors jo crec que això és molt gratificant. I després veure com pugen. A l'ONCA farem 25 anys el 2018. Quan va començar l'orquestra...
Del 93,
sí. Quan va començar l'ONCA, jo era l'únic andorrà dintre l'ONCA, no? Ara hi ha molts joves andorrans, estem parlant d'una orquestra de 16 músics, per tant, hi ha molts joves andorrans a dintre l'orquestra que són nanos que, quan va començar l'orquestra, eren estudiants. I són nanos que ara tenen 30 i pico, i eren estudiants de música, no? I que per ells l'ONCA va ser... un projecte, i molts d'ells havien començat a estudiar violí amb mi a Andorra, on faig classes també, no? Llavors això és una cosa que jo quan hi penso m'emociona, diguéssim, no? Perquè penso, bueno, aquesta gent han pogut acabar fent el que els hi ha agradat, el que han volgut, pues, i que això és molt gratificant, perquè no hi ha res millor que poder fer el que t'agrada a la vida, penso jo, no?
I a més a més...
Que puguis viure d'això, no?
A més a més teniu la Jonca.
A més la Jonca. Tots aquests han passat per la Jonca, clar. La Jove Orquestra, que va néixer el 2001, la Jove Orquestra, sí. Que i també aviat farà anys, també, no? La Jonca, 15 anys els ha fet, sí. No, 15 anys aquest
farà
any.
Aquest any
fa 15 anys, sí. I, per tant, tots aquests també havien passat per la Jonca, no? Llavors, bueno, això és aquest, això que dèiem, aquest llarg recorregut que veu gent que ha anat passant, no? Ara em dedico menys a fer classes, només tinc les classes, diguem, de, que faig a Andorra, de supervisió dels alumnes de corda del conservatori, però estem molt relacionats, perquè això, hi ha la Jonca, la Onca, amb la Onca ens hem reinventat bastant i ens hem ficat molt amb el terreny de concerts educatius i de concerts també amb el camp social, des de l'any passat, i també de grups de càmera que sorgeixen de l'Onca i de la Jonca, treball que fem a Andorra, no? I per tant, això és una cosa que jo crec que pots dir tranquil·lament que ha canviat el panorama cultural del teu país, no? I, bueno, poder fer el que t'agrada, poder-ho fer en el teu país i que has rebut reconeixements i que tens el suport de la Fundació de l'ONCA, on hi ha el Ministeri, la Fundació del CAET, el Ministeri de Cultura d'Andorra i la Fundació del CAET Andorrà, i que segueixes veient que hi ha aquest recolzament, doncs és una cosa que sí, em fa sentir orgullós d'aquesta feina.
I a més ets ambaixador de l'UNICEF Andorra.
També, sí.
Això és recent,
això és un honor. Això fa... Home, ara ja deu fer 3 anys d'això, eh? Ja deu fer 3 anys, sí.
Com és que ha passat ràpid el temps, ja?
Sí, passa ràpid, sí, ja.
Aquest nou càrrec també... Bueno, evidentment no ho hem dit fins ara, però tens el Creu de Sant Jordi.
Sí. Jo en tinc dues.
Una per tu individualment i una per la Onca.
I una per la Onca, sí.
Però bé, hi ha una història anterior important, penso que, sí, que m'agradaria comentar. Vau crear el Trio Barcelona en el seu moment, amb el Jiménez Atenella i el teu germà.
Ja que parlàvem d'aniversaris, el 2018, que ja hi som, eh? El Lluís i jo, el meu germà Lluís i jo, farem 50 anys de carrera.
D'escenari. Eh?
D'escenari, perquè vam començar a l'any 68, que teníem 17 anys, ara ja tothom podrà calcular l'edat que teníem 17 anys, a l'OBC, llavors era l'OCB, l'Orquestra de Ciutat de Barcelona, que llavors va ser quan el
encara Ros... no era nacional de Catalunya.
No, encara no. Va ser quan el Ros Marbà va ser nomenat, feia un any que estava nomenat allà,
sí.
I llavors començava des de la nostra vida professional.
Jo me'n recordo que heu vist, perquè jo també tinc uns meus anys i me'n recordo.
Era quan l'Orquestra Ciutat de Barcelona, residia al Palau de la Música.
Sí.
Llavors, per tant, aquí hi ha el Palau, en fi, ja estem pensant en muntar alguna celebració d'aquestes.
No estaríem bastant
bé. Encara estem en forma.
Bueno, fa relativament poc estàvem parlant d'un concert que es va fer amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per en Ros Marbà, que vam tenir August, Isabel, de tenir-lo aquí amb nosaltres. Ens va fer una classe magistral en aquest estudi, extraordinària, i...
Va ser un concert molt maco, sí.
Sí, va ser un concert...
I l'Orquestra de Sant Cugat va estar fantàstica, realment, sí.
I vosaltres també,
bueno, era una peça...
Bueno.
Va ser una bona celebració, perquè era un repertori molt, molt exigent, un repertori molt important, crec que el públic també va respondre molt bé, i l'orquestra per mi va ser una... Fins i tot feia temps ara que no els podia escoltar, i va ser una sorpresa molt agradable.
El mestre Romar va, quan va estar aquí, precisament venia de l'assaig,
sí.
Venia de l'assaig, i jo vaig apreciar amb la manera... Perquè tu ja saps perfectament que a vegades quan es fa un tipus d'entrevista i es parla... Hi ha maneres i maneres de respondre a determinades qüestions, no? I vaig notar que allò que estava dient de l'orquestra en aquell moment, tot i que estava en Josep Ferrer al costat seu, el director, doncs era veritat.
Home, és que el Ros amb això és molt exigent.
Sí.
I no té, si ho ha de dir, no té contemplacions, eh? Si no està content, jo crec que ho diu, eh?
Sí, estic segur, sí. Per això et dic que en aquell moment em va semblar que...
I em consta també que ell estava molt satisfet del resultat, tant del doble de Brahms, que per l'orquestra és un concert difícil, com de la Simfonia de Beethoven que va fer, eh?
Sí, sí. Sí, perquè per exemple és un concert aquest de Brahms que, on no hi ha la clàssica situació del solista per una banda i l'orquestra que està donant-li com un coixí. Sí. No,
hi ha parts d'orquestra que són simfòniques, hi ha uns tutis llarguíssims simfònics i que són molt difícils tècnicament i musicalment per l'orquestra.
Aquí, sí. Quan estem comentant això, és pensar quina pena que un concert com aquest poder ajuntar amb vosaltres dos, els germans Calaret i l'orquestra, no tingui com a mínim 4 o 5 sortides a escenari.
Sí, això és una llàstima, això és un tema que ens hi trobem totes les orquestres, perquè el que costa tant des del punt de vista artístic com des del punt de vista econòmic és la producció. Una vegada ho tens produït, l'altre ja és més fàcil, no? I això és una manca, diguem, de circuits, no? Jo crec que hi ha orquestres que ho aconsegueixen, hi ha l'orquestra de Càmera Musical de Tarragona, que tenen un circuit perquè tenen uns patrocinadors de la indústria de petrolífera que hi ha per allà, no? I llavors tenen teatrets i llocs on poden actuar, i normalment quan fan una producció no baixen d'això de 4 o 5 concerts cada vegada, no? Tenen el seu cicle al Palau, però això és un tema que costa. Nosaltres amb l'ONCA també, a veure, nosaltres tenim el cicle Petit Palau i els concerts que fem a Andorra, per tant tenim dues produccions i tenim el conveni
també que el conveni amb Sant Cugat amb el Teatre Auditori,
però bueno, no tampoc fem totes les produccions que fem al Petit Palau, no les fem a Sant Cugat en fem una a l'any o dos màxim, no? Però bueno, tenim un circuit una mica reduït, i està a Andorra. Si fas un concert en una parròquia, no pots anar a una altra parròquia a fer el mateix concert, vull dir, allà no pots repetir les produccions, al contrari, no?
El tema de la xarxa, d'espais que d'una forma habitual recollís tot aquest tipus de produccions, parlem ara de la música, com podíem fer-ho del teatre, no?
Sí.
Va semblar un moment, per exemple, amb el teatre que entrava, però clar, tenim un Teatre Nacional en aquest moment que pràcticament no gira.
Mm-hmm. És bon, a dir, és una... l'Orquestra Nacional?
Tampoc. Ara, alguna vegada ha vingut aquí, al Teatre Auditori, però pràcticament tampoc gira. I ha passat també una mica amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, que en Josep Pons suposo que hi ha posat molt de sí perquè això funcionés una mica, i està sortint una miqueta del seu espai habitual, no? Inclús per convertir-la en una orquestra més pensant en una orquestra sinfònica, per ser que no pas només una orquestra per donar suport a les òperes que fan.
És que les orquestres sinfòniques valen molts diners, això no es pot oblidar. Ahir vaig estar a la presentació de la temporada 2016-2017 del Palau,
sí.
I, diguem, es parlava en relació del cicle de Palau 100.
Que diu que baixarà per una muntanya russa.
No, per què?
Diu, van presentar-ho com si fos una baixada per una muntanya russa.
No, jo
van
crec.
Van fer una publicitat, però no, sí. Si ho dic com a contundent.
Sí. No, jo crec que el Palau estan fent una temporada fantàstica, el que quan veus la gent que passa per allà. Però el tema d'orquestres és el que també deien, esclar, les orquestres sinfòniques, ja no parlem només de les d'aquí, sinó les d'allà també, no? Llavors, si no tens una orquestra que no fa una gira, és impossible fer venir una orquestra sinfònica i fer sortir l'orquestra del Liceu de Barcelona, l'orquestra de l'Auditori també de Barcelona, és caríssim. S'han de buscar d'altres mecanismes, o si no, orquestres una mica més petites, no? Aquí la que fa, jo sóc un defensor d'ells, els que fan una tasca amb això com a orquestra nacional, és l'Orquestra del Vallès.
Sí.
Perquè ells sí que es passegen per molts llocs fent concerts, no?
I a més fan les col·laboracions amb els amics de l'Òpera de Sabadell, o sigui que tenen un complement per davant d'això, per davant de les sortides al Palau de la Música, substituint precisament a l'OBC que va passar a l'Auditori en el seu moment.
Jo amb el tema aquest de cultura musical i cultura també amb altres aspectes, no penso que la normalització, esclar, fem grans sales de concerts, val? L'Auditori de Barcelona, 2.000 i pic, el Palau de la Música, aquí una sala de 700, no?
780.
Val. Doncs jo crec que això està bé, però esclar, si tu has de programar, i la preocupació del programador, que jo també en soc, és d'omplir la sala, estàs quasi obligat a jugar una mica sobre segur. I llavors això que deies tu, al començament, dius, només els grans noms són els que omplen. Però jo crec que això no és un símptoma de normalitat, perquè això, un gran nom no costa de vendre, perquè el dia que l'anuncies, la setmana següent ja has venut totes les entrades, no? Jo crec que la normalització és que hi haguessin molts més actes en petit format, i que això seria la normalització. Que un diumenge al dematí fas un concert on hi van 80, 90, 100 persones, i al mateix temps en un altre lloc hi ha un altre on hi ha 50, 60 o 100 per aquí, i no parlo només de Sant Cugat, sinó en una ciutat gran com Barcelona, no? Esclar, sembla que la normalització és que s'ompli una sala de 2.000 persones, que s'ompli el palau, de cada dia han d'omplir, i això és molt difícil, això és molt difícil. No podem lluitar contra els grups de rock en aquest sentit, lluitar, ho dic en el bon sentit, de que complen un palau Sant Jordi. Bueno, pues és així, això sempre ha sigut així.
No, el que hi ha probablement és que aquesta xarxa que existeix, perquè tu comentaves la cabuda, per exemple, del Teatre Auditori, que és una cabuda important, la cabuda que en el seu moment es va pretendre només com a auditori, i després va comprendre que feia falta allò, sí, aquesta sala B, aquesta sala per 350-400 sí, persones. Però és que en aquest moment, a Catalunya, en els últims 20 anys, s'han fet moltíssims teatres. Parlo de Vic, el Colossal de Manresa, a Granollers, hi ha molts. I la possibilitat de poder girar, és a dir, la possibilitat física, vull dir, que hi hagi uns espais en què es pot poder girar, i és. El que no hi ha és aquest suport, sí, que veiem. Quan jo parlava del pressupost de cultura, que els oients ja deuen dir aquest tio s'està repetint massa, doncs que ho haig de dir-ho, quan veurem nosaltres comparants amb segons quins llocs, segons quins països, hem de pensar què és, quin és el pressupost que en aquests països hi ha per donar suport a determinades coses, que no és només pagar, subvencionar, en el sentit estricte de la paraula, sinó és donar possibilitats perquè això vagi creixent, i l'única forma de créixer, com deies molt bé, és que hi hagi contínuament activitat de forma que la gent consideri com a normal.
No només és qüestió de pressupost, perquè bueno, per exemple, l'Auditori de Sant Cugat jo crec que poden sentir-se molt contents de la programació que fan i de l'acollida que tenen i del públic que tenen, no? I això és, m'imagino que 80, tenen
85%
m'imagino que tenen ajudes, però el que valen aquí jo crec que és la imaginació que tenen i les ofertes que fan. Posem un altre exemple. L'Auditori, i ara això només seria de música, l'Auditori de Lleida, que durant molts anys va ser el millor auditori de música de Catalunya en quant a acústica, condicions, no? No hi ha manera. Jo he anat a tocar allà diverses vegades i sé de gent, no només és que perquè em tinguessin mania a mi, no? Jo no he vist mai ple l'auditori aquell, i hem anat a fer concerts de solista amb l'OCB, amb l'orquestra d'Andorra col·laborant amb el cor de càmera d'allà. Jo no l'he vist mai ple. Llavors, no és només un tema de... És un tema de saber vendre també, i aquí també els programadors ens hem de reinventar i hem de poder oferir coses que no podem donar només tota la culpa i dir, oh, és que el públic no ve. Bueno, si no ve és perquè no ho saps vendre bé, diguéssim.
Moltes però
no
creus que hi ha un aspecte de formació? Aquest aspecte
de formació
de inicial,
també.
De dir, els nens... O sigui, quan tu sents, per exemple, o llegeixes, o veus, o has comprovat, doncs que a Alemanya hi ha un percentatge determinat de gent que toca un instrument, altra cosa és si després d'haver-ho après es converteix en un professional d'allò o no. Però ho ha après, i per tant vol dir que dins de la seva de la seva formació, allà ja forma part, natural.
Vam lluitar contra, en aquest sentit, comparar-nos amb Alemanya, tot i que Alemanya ara també ha baixat el nombre de públic a concerts,
segur,
el tema de concerts
segur,
ha baixat
segur,
també,
segur, sí.
Perquè les coses canvien molt de pressa. Però allà sí que hi ha una cultura musical i hi ha quantitat, jo què sé, de metges, enginyers, enginyers i arquitectes que la música forma part de la seva activitat, diguem, de cap de setmana, no? Això segur, eh? Però és que això estem parlant d'un històric de molts anys.
Clar.
I jo crec que aquí, Déu-n'hi-do, a Catalunya, la gent que està ficada en estudiar música, de tots els estils musicals, Déu-n'hi-do la gent que ja estudia música ara, eh?
Sí, no és veritat que ha canviat.
Ha canviat molt, i tens una jove orquestra nacional de Catalunya que fa, ara ja es pot dir que fa bastants anys, no? Perquè vull dir que fa 20 anys no era possible, i ara cada any surten fornades de gent, que hi ha molta gent vinculada en el món de l'ensenyament musical i d'estudiants de música, eh?
Tu abans parlaves de la teva vessant d'organitzador, de programador, que fas a Andorra, i en l'última... Per què el nom del festival, Narciso Yepes?
Bueno, això també, evidentment, té una història. El festival va començar, té una prehistòria, com moltes coses, no? Quan jo vaig tornar de... Uf, ara ens estem anant als anys...
Bueno,
70, finals dels 70.
Podem tornar, no em preocupis. Tornarem de seguida.
Sí, sí. Pues, quan jo vaig tornar de Bèlgica, que havia estat allà estudiant durant 5 anys, amb un amic del col·legi d'Andorra, que en aquell moment estava, diguem, ell ja estava a Andorra, a Ordino concretament, que és on hi ha el festival, van dir, escolta, per què no muntem aquí uns concerts? Llavors el Lluís i jo coneixíem el Narciso Yepes perquè havíem fet concerts, quan nosaltres estàvem, l'orquestra de Barcelona havíem format també el quartet Ciutat de Barcelona, i havíem, amb el Yepes, havíem estrenat l'Auditori de Mallorca, havíem anat a tocar a Madrid, havíem anat a tocar a París, etc. No? I bueno, vam tenir una amistat, teníem una amistat amb el Narciso Yepes, que era un personatge encantador, i el vam convidar a fer un concert a Andorra. Està. Llavors els concerts es feien a l'església d'Ordino, l'església parroquial, que és una església petidíssima. Llavors, quan va venir el Yepes allà, va venir l'Alicia de la Rocha, va venir gent fantàstica. I allò va ser, havíem de fer quasi dos sessions, no? Perquè estava l'església absolutament abarrotada, no? I això ho vam fer durant un parell d'anys, i a partir d'allà vam dir, va, per què no fem un festival? I vam anar amb la gent d'Ordino, amb aquest amic meu, el Josep Duró, que després va ser cònsol d'Ordino, vam anar a visitar el Yepes a Madrid i li vam plantejar la possibilitat de fer un festival i que ell fos el padrí del festival. Llavors, bueno, evidentment, gràcies a la gent que ell coneixia, perquè molta gent els diu, voleu anar a fer un concert a Andorra? I et diuen, com? On és això, no? En aquella època, Estem parlant de fa més de 30 anys. Però gràcies a les amistats que ell tenia i els contactes, doncs vam aconseguir que anés gent allà importantíssima, no? I arrel del festival, al cap d'uns anys, l'any 91, es va llavors... hi va haver la possibilitat de construir l'Auditori Nacional d'Andorra i es va fer Ordino, justament per això. Que això molta gent no ho veia clar, es va fer allà Ordino. I llavors va ser quan, malauradament, el Narciso va morir.
Sí.
Però es va... I a l'auditori també, el García de Paredes, que era l'arquitecte que havia fet l'Auditori de Madrid, havia fet l'Auditori de Granada, era un personatge molt conegut en el món dels auditoris, va venir també a fer el d'Andorra, gràcies també a la seva amistat amb el Narciso Yepes, no? I quan va morir el Narciso ens va semblar que l'homenatge millor que li podíem fer és que el festival portés el seu nom, no?
Està claríssim.
Aquí, d'aquí ve la...
Bueno, ara fem un salt...
D'aquí ve el nom.
Un salt temporal, tornem ara,
vinga.
Ja veus tu...
Ens posem els cabells
blancs. Ja veus tu que això es fa ràpid, no hi ha cap problema. Ja hem fet el salt, sí. I estem aquí una altra vegada. En aquests moments, tu, a part de la pedagogia per una banda i concerts amb la ONCA,
sí.
No formes part en actiu, diguéssim, de cap grup que estigui d'aquest trio, aquest quartet que vau crear, o em sembla que hi havia un duo també, havíeu fet amb l'Escribano.
Ui, el duo amb l'Escribano, això fa també anys, quasi la
prehistòria. Més encara, però vull dir, com a concepte...
La meva activitat principal segueix sent, evidentment, la meva activitat com a director artístic de la Fundació de l'ONCA, perquè no és només fer de concertino de l'ONCA, sinó que és pensar en tota la programació de l'ONCA i pensar també en tota aquesta sèrie, diguem, de branques que s'han anat originant a partir de l'ONCA, que és la Jonca, l'ONCA bàsic, els concerts familiars, els concerts didàctics, els concerts de caire social, que ja et dic que ens hi hem posat fa un any, i això, per tant, és bastanta feina. Llavors, a nivell individual, el duo que he fet ara últimament, que vam tocar, va ser amb l'Andreu Riera, amb el pianista Andreu Riera, perquè ara fa temps que no fem res. També amb el Lluís tenim el quartet Claret,
sí.
Que és amb una pianista del País Basc i el seu home, que és un viola d'origen romanès, però ara que també fa temps que no hem fet res. I jo des de fa un any dirigeixo també l'Acadèmia Internacional de Quartet de Corda que es va fer a Vic el juliol de l'any passat i que aquest any farem la segona edició.
Fa un any que estàs amb aquesta...
Sí, això es va fer el juliol de l'any passat. Això va ser un...
L'Atlàntida.
Sí, l'Atlàntida, sí. Va ser una història que porta un cert temps, que vam estar a punt de fer-ho al taller de músics, perquè va ser una idea del taller de músics principalment, però després de Lluís Cabrera, però després allà no es va poder dur a terme i es va fer a Vic. Llavors això és el quartet Casals,
sí,
que són professors, uh-huh, i que conviden a uns quartets de fora. L'any passat va ser sobre els 6 quartets Opus 18 de Beethoven, uh-huh, aquest any serà sobre els 6 quartets de Mozart, que són els quartets Haydn de Mozart, i llavors ells treballen aquests 6 quartets, es fan 2 concerts on ells col·laboren, i hi ha el quartet Gerard, que són un quartet de joves que havien sigut alumnes també del Casals, que ara són un quartet que també estan treballant molt bé, que aporten una mica el que seria la segona faceta, que és la dels joves quartets provenients de conservatoris i escoles de música de Catalunya. No?
Llavors, que n'hi ha forces.
Sí, n'hi ha forces. I llavors el Gerard s'ocupen de treballar amb aquests joves, que, i l'any passat va ser un èxit absolut, perquè es fa com música de càmera a tots els conservatoris i escoles de música n'hi ha, però treball així específic de quartet de corda, que és un treball de molta especialització, valgui la redundància, no? Pues això no existia i no existeix a gaires llocs. Llavors són 5 dies de treball intens, de treballar tot el dia el repertori aquest de quartet de corda. Pels aquests quartets internacionals que venen és treballar en un repertori concret, pels altres escullen el seu repertori i és una mica començar a introduir-se en aquest tipus de treball de música de càmera que és tan concret, no? I això, bueno, aquest any, el mes de juliol, entre el 18 i el 26 de juliol, ho tornarem a fer, és una cosa que m'agrada molt. Després, bé, la meva tasca pedagògica en aquests moments s'assenyeix, en dic, a supervisar les classes de corda que es fan a Andorra, de violí i de viola, i a vegades fer alguna masterclass. L'any passat en vaig fer una al Conservatori del Bruc, una masterclass que pugui anar sortint. I després projectes de dir, bueno, doncs fem un concert aquí, si surt una ocasió de fer un concert amb l'Andreu Riera, coses d'aquest tipus, no? Però l'activitat principal segueix sent la de l'orquestra, no? I ara també una mica, de fet, hem creat una comissió de treball a dins de l'orquestra per començar ja a pensar quina serà l'onca del futur, perquè, bueno, jo això ho dic en sèrio, jo ja tinc una edat, porto molts anys a l'orquestra, no tinc pas ganes ni molt menys de jubilar-me, però sí que he d'anar pensant, i a mi em dona molta satisfacció de veure que pels joves que hi ha a l'orquestra, per ells l'orquestra d'Andorra és un objecte de futur important per ells, no? I per tant a mi m'agradaria que l'orquestra d'Andorra ha sigut un projecte molt personal, i a vegades quan és un projecte tan personal i quan desapareix la persona aquest projecte s'acaba, i a mi això em sabria molt greu, i m'agradaria doncs, que això, que l'orquestra d'Andorra pogués existir més enllà de la meva col·laboració al capdavant de l'orquestra, no? I amb això estem una mica treballant una mica, i això ja són els joves que tenen les seves idees i que ja tenen que pensar com volen que sigui l'orquestra. Llavors, bueno, jo tinc, m'he plantejat, diguem, ara durant 4 o 5 anys d'anar una mica traspassant una mica les meves funcions, i per exemple en el cicle del Petit Palau que es va presentar ahir en la temporada del Palau del 2017 ja he convidat l'Abel Tomàs, que és un dels violins del quartet Casals,
sí,
a dirigir una de les produccions de l'ONCA, no? I també donaré més protagonisme al meu assistent perquè pugui anar agafant més responsabilitats, i una mica es tracta d'això, de pensar què serà l'ONCA d'aquí, què volem que sigui l'ONCA d'aquí 5-10 anys, no?
Molt bé, Gerard, doncs és un bon plantejament, eh? I la veritat aquest de pensar, ja convé que comencem a veure una mica de recanvi, i sobretot que hi hagi continuïtat,
sí,
perquè la feina que s'ha fet en el seu moment, que ha sigut molt bona, que com a mínim no quedi desvirtuada i desaparegui al cap de poc temps.
Esperem que no.
Perquè no. Estic molt content que hagis vingut.
Igualment, i de tota ens veiem d'aquí 10 anys.
I no, esperem que sigui abans. No, jo t'ho anava a dir ara m'ha avançat. Espero que no, espero que sigui bastant més aviat.
Molt bé.
Moltes gràcies, Gerard Claret.
A vosaltres.
I el divendres estarem allà.
Molt bé, perfecte. Segur, nosaltres disfrutarem. Per tant, i espero que vosaltres també.
Espero que sí, gràcies. Lullaby of Berlin, that's where I await you. When you say now by my woodland, could there be ways to reveal in a phrase how I feel? Have you ever heard the dirtlers, Bill and Cool, when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss.
fingers wet enough.
Ai, m'ha agradat que vingués el Gerard Claret.
Sí?
Sí, perquè, escolti, això dels germans il·lustres, dels germans, quan
sí.
Jo he estat investigat, del gènere musical, senyor Eduard, és curiós perquè el que hi ha més són germanes.
Ah,
germanes.
Sí. Per què deu ser això, de gènere?
Ah, no ho sé, no ho sé. Ja tinc la meva teoria, ja he fet la meva teoria. Mira, germanes pianistes. Pianistes, sobretot. Mira, ara li aniré dient, bueno, els duetos de germanes pianistes que he trobat.
Canti.
Al mercat. Miri, Alina i Giulia, esperi que aquest nom, ara agarra-te, a veure si ho puc dir, Luchitskaya.
Luchitskaya.
Sí, ja sap d'on són, no?
Ja m'imagino.
De Rússia, de la gran Rússia.
Amigues del Putin.
Del zar, de l'imperi del zar. Bueno, una viu a Barcelona, però, l'altra és Rússia. Després n'hi ha d'aquí també. Hi ha unes que són el Duo Vela, que sembla un nom de canció ligera, de que
sí,
hi ha de festa major,
sí.
Però no, són unes grans pianistes, l'Eulàlia i l'Ester Vela. Després, escolti, les més famoses, les germanes Lebec.
Bé.
Les grans germanes Lebec,
sí,
que
sí.
Hasta he trobat gravacions de bebès, de quan eren petites.
Eren petitetes, sí.
De quan
sí.
Eren bebès. Miri, he trobat una gravació... Carles,
que són les germanes.
Les germanes Lebec, sí, sí.
La Càtia qui és?
Bueno, és que són iguals. Iguals. Van amb aquelles melenes i són així molt sofisticades.
Sí, van
vestides de la Croix. Ja ho sap, que la Croix els fa vestuari.
Van espectaculars. Sí,
aquestes
sí.
Dues, sí, moltes coses que ulls uns entrengules he trobat. Miri, una està casada amb un compositor. D'un grup que es diu, i un guitarrista del grup Red Velvet, i l'altre amb un director d'orquestra rus. I escolti, ara quedarà mort.
Per què?
Viuen tots quatre junts.
A veure.
En un palau dels Borgia, de Roma. Imagini's, ja sabem, els Borgia que eren uns pendons.
Elisabet, poden viure junts, però no barrejats.
Això no ho sé, perquè vol dir, com que són tan iguales, escolta, iguales canvien i aquí no ha passat onades.
Mira, escolta'm, és la seva elecció, tu.
Bueno, després de pianistes, també hi ha les germanes bessones Onder. Aquestes es diuen Ferhan i Ferzan. Ja, veig ara els pares, igualetes, i a sobre els canvien una lletra del nom, i ala, ja està. Després, miri, totes aquestes són turques. Oi, esperi que a Turquia veu que n'hi ha unes altres de bessonada pianística, això es veu que els hi va. Hi ha les germanes Pequinel.
Que és l'herència alemanya, els turcs, que
ja pot ser.
Volien ser alemanys, volen encara ser-ho.
Aquestes són iguales. I jo pregunto, senyor Eduard, perquè després també hi ha uns que són mixtes, els germans Pérez Molina, la Lourdes i el Lluís, que per cert la Lourdes em sembla que treballa aquí a Sant Cugat.
Sí.
Però jo em pregunto, com és que els duets de pianistes són sempre germans els que perduren? I tinc la teoria, tinc la teoria, que és que la família és el primer,
clar.
Oi? La família. Jo he entrevistat a tots aquests duets pianístics, els Claret, que és una altra cosa de corda, bueno, de corda fregada, també. I després de parlar-hi he arribat a la conclusió que tot comença de petits. Quan són bebès,
clar.
Un té una cosa i l'altre també la vol. I ja comencen les baralles, els porrazos. I és clar, quan una de les germanes, això m'ho van dir les Lebec aquesta, quan una es posava al piano, l'altra també volia el piano. Aquestes les Lebec, no sap les estirades de cabells, amb aquelles melenes que tenen,
sí.
Que s'han fotut, Perquè, mama, no em deixa tocar el piano. Jo, escolta, el tenia jo. Mama m'ha pres la banqueta, no puc seure. Oi, heu de compartir, els deia la mare.
Ah, ja ho entenc, ja vaig entenent, tu.
Total, que al final els pares, ja tips de sentir-les, van dir, bueno, prou, ja prou, totes duen el mateix i s'ha acabat.
O sigui, perquè no hi hagi baralles. Feu un concert a quatre mans.
Exacte, per tant, els duets, els duets sempre són fruit d'un càstig, eh? Això és el Montessori, eh? Això dels biopijos de Sant Cugat, que ara està molt de moda. Bueno, després he trobat germans, com anem? Oi, senyor, però si això ja està saltat. Bueno, escolti, ja li començaré a explicar un altre dia.
Expliqui-m'ho,
expliqui-m'ho,
perquè...
Que hi ha germans artistes, la cosa degenera fins a los morancos, eh? Però bueno, això és un altre tema.
Toquem un altre tema en un altre moment. Hem de marxar. I diem que la setmana que ve, si no hi ha espero que no hi hagi cap novetat, tindrem teatre. Convidada de teatre.
Ai, sí.
Però dos convidats, autor i intèrpret.
Ai, que bé.
Esperem-ho que sí. Té molta feina per davant. Vinga, marxem. But nighttime is my time for just reminiscing, forgetting instead, forgetting with time.